Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons, Sant Cugat a fons.
Set minuts els que passen de 11:15 del matí, de ple ja en Setmana Santa. Una de les tradicions més arrelades i més dolces és la de la mona de Pasqua, i avui a aquesta hora a l'estudi per parlar-ne ens acompanyen Vladimir Fileski i Jordi Farrés, director i mestre xocolater de Chocolate Factory, i també Jaume Sàbat, mestre pastisser de la pastisseria Sàbat, aquí a tocar de la ràdio al carrer Santiago Rossinyol. Molt bon dia als tres, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bon
buenos días.
Una de les tradicions, com dèiem, més arrelades, amb el Jaume n'hem parlat ja en moltes ocasions. Ets un fix, Jaume, podríem dir.
Sí,
quan s'acosten aquestes dates, et reclamem aquí a l'estudi, i aquest any incorporem també els companys de Chocolate Factory per parlar d'una moda, d'una tradició que, ara m'ho direu, però vaja, no s'acaba, i no sé si podem dir fins i tot que va més, o podem dir que es manté. I amb això ja tenim un bon titular. Vladimir, Chocolate Factory, i que fa un mes que la dirigeixes, ara ens deies fora d'antena que estàs molt content, que t'estàs ubicant a Sant Cugat, com creus que s'estan vivint ja aquests primers dies amb mones de Pasqua que ja van amunt i avall?
Bueno, yo creo que se están viviendo con mucha ilusión. Cada vez veo más niños disfrutando de nuestras monas. Es un negocio familiar, con lo cual, a pesar de que me he incorporado a la empresa hace un mes, he vivido varias campañas de Semana Santa de ediciones anteriores, y creo que va para más, va cada vez más.
Jaume, la pastisseria, heu començat a notar ja també compres directament de mones?
Sí, i aquest any sembla que la gent vagi més organitzada, perquè ja fa dies que estem venent les mones, les de xocolata, diguéssim. La mona del pa de pessic, no, perquè ho fem el dia i al mateix moment de la Setmana Santa. Però sí que la gent s'adelanta als ninotets i les coses de xocolata, ja ho reserva i ho estem venent, sí, ho estem venent bé, eh?
Una altra cosa són els preus. Aquest matí comentàvem a la redacció, ja qui em deia, home, haurem de ser una mica crítics, no?, i preguntar pels preus, que estan molt, molt, molt disparats en algunes mones.
No tant, però bueno, sí. A veure...
Això no té solució, el preu, Jaume, Jordi...
Nosaltres a casa el que fem és posar-hi el preu de bombó, vull dir, tens que pensar que els pastissers, doncs, aquestes èpoques ens sentim artistes per dir alguna cosa, i tenim les nostres hores de dibuixar, de dissenyar, perquè el xocolata sembla que no, però no és fàcil treballar-lo i que no es trenqui, o mires mires les parts febles del xocolata, vull dir, sí que porten més feina que els bombons, les peces aquestes de xocolata, i és clar, estem amb un preu, doncs, de bombó, és un preu, jo crec que és molt, molt normal.
Jordi, ho veiem igual?
Sí, home,
des
totalment.
Des del teu cantó, mestre xocolater de Chocolate Factory?
Home, són peces fetes artesanalment, com deia en Jaume, vull dir... I fruit de la imaginació prèvia de pensar que què poden agradar aquest any els nanos, els nens, no? Què és el que està de moda, quines pel·lícules s'han fet, i sempre intentem recrear, doncs, una mica el que demandaran els nens, no? Però bueno, estem contents i satisfets, tenen bona resposta la gent, acaba contenta, el xocolata que fem servir els artesans és bo, vull dir que... acaba contenta la gent.
Per cert, no ho hem comentat, però estem fent tertúlia i al centre de la taula tenim una mona, no? Bueno, en aquest cas, de xocolata, de Chocolate Factory, un gos. No sé si aquest té relació, com dèiem ara, amb dibuixos, amb l'actualitat.
Bueno, aquest és una figura més estàndard, exacte. És un tekel fet de xocolata amb base d'ous, vale? Són ous i figures planes enganxades per les orelles i tal, i bueno, és una mica divertit, no? I és una figura temporal, no? Vull dir que la podem fer cada any i sempre hi haurà algun padrí que s'enamorarà per regalar-li al seu fillol.
el tamany és important, els oients la podreu veure, d'aquí un moment la penjarem a les xarxes. També ens tenen acostumats els mostradors de les pastisseries en aquestes dates a exhibir grans mones també, grans figures de xocolata. Jaume, aquest any m'ha arribat que tu has tirat per Star Wars i pel C3PO.
Sí, hem fet he fet el C3PO, que fa 1,10 m o una cosa així. Té molt èxit perquè la gent s'hi para a l'aparador i vaja, és una peça que és divertida, però allò que et comentava, ho fem quasi perquè ens sentim artistes, perquè bé se sapiguem on anirà a parar aquest C3PO. Vull dir que l'any passat sí que va vindre una iaia, es va enamorar de la peça gran de l'aparador, se la van dur a Madrid pels seus nets, però a lo millor es queda i passa la Pasqua pues, com a protagonista de tota la Pasqua, però llavors, vull dir, igual queda fosa, de vegades va parar al Museu de la Xocolata, em demana quina peça he fet, i si els hi agrada, em diuen que se la queden. Però vull dir, fixa't que ho fas amb carinyo i amor perquè la gent, o pels nanos, estem parlant de que els nanos, és la il·lusió dels nanos veure coses de xocolata, que la xocolata és màgica. No sé per què la gent veu una cosa gran de xocolata o petita de xocolata i se li van els ulls i la canalla encara més. Vull dir, i ho fem per tindre una atracció a l'aparador, però ho fem perquè volem aquestes peces grans, perquè no estan ni d'encàrrec, ni sabem a on aniran a parar, i ho fem per simple amor a l'ofici i a l'art de la xocolata, per dir alguna
cosa. Heu viscut també, teniu anècdotes, Jordi, Vladimir, com la que explicava el Jaume, a través de la xocolata, després de tots aquests esbossos, dibuixos, la feina que comporta, baix, al darrere.
Nosaltres tenim ara també moltíssima feina, però la fem a gust, no? Perquè treballar amb un element noble com és el xocolata, realment et satisfà, no? Perquè no porta cap conservant ni cap colorant, és un producte noble totalment que prové d'un fruit, no?, que és el cacau, que es cultiva en països tropicals i ens arriba a nosaltres i nosaltres la transformem, no? I per exemple, aquest cap de setmana vam estar a Madrid fent unes cates de xocolata a les nostres botigues d'allà. I tota la gent que entrava a la botiga ja entrava amb un somriure d'orella a orella, no? Vull dir que realment el xocolata transmet una sensació de benestar increïble i què millor que treballar en això.
¿Creieu, per tant, que la xocolata transmet felicitat a tothom?
Absolutamente. Yo te puedo decir que, bueno, en el Obrador estos días hemos tenido muchas visitas de gente de fuera y venían y el primer comentario que nos hacían era: pero vea a vuestra gente tan feliz abajo, porque hemos conseguido que los empleados realmente entiendan que detrás de una mona pues hay la ilusión y la felicidad de un niño, y entonces esto es un motivo más para hacerla con mucho más amor, con mucha más creatividad, porque realmente le llega al consumidor.
Quan fa que us heu posat, sobretot a Chocolate Factory, que treballeu molt la xocolata? Al Jaume li agrada treballar-la, però també has de compaginar, imagino, Jaume, amb el dia a dia, en el que és la campanya d'aquests ous de xocolata i d'aquestes figures.
Básicamente, cuando acaba una campaña, justo cuando acabe la campaña, se comienza a trabajar en la misma campaña para el año que viene, intentando sacar los nuevos modelos, mejorar las fórmulas, con lo cual ya es un año de trabajo. Habitualmente se sacan unas 23 fórmulas, de las cuales 5 se llegan a comercializar, 5 llegan a nuestros consumidores. Intentamos que nuestros empleados se sientan involucrados en la campaña y les invitamos a que hagan cada uno de ellos una mona diferente. Y entonces habitualmente se elige una de estas monas que finalmente llega al mercado. Entonces te puedo decir que es un trabajo de un año. Evidentemente la producción no comienza, no empieza justo cuando acaba la campaña, sino un mes y medio antes. Yo diría que cuando acaba San Valentín, en febrero, y ya comenzamos con la producción de la campaña.
Queda clar, per tant, que la xocolata triomfa en aquestes dates, però l'origen, com sempre diem, d'aquestes mones de Pasqua no anava per aquí. Parlem del brioix i parlem de l'oudo, eh? Aquí sí, ho hauríem de recordar, i no sé si encara...
De les Cristines.
Aquest any, exacte, sí. Jaume, si encara en surt alguna.
Sí, sí, jo em faig de Cristines. Faig el diumenge de Pasqua i el dilluns de Resurrecció, vull dir, faig Cristines que la gent m'ho demana. És la peça antiga o la mona antiga que les mestresses de pagès, per dir alguna cosa, pues feien, com no tenien les pastisseries a l'abast o estaven al mig del camp, feien com una torta o un pa més enriquit i li posaven aquell loudú que ja sabem que li posaven per cada any que tenia el nano, fins que feia la comunió, que llavors era sobre els 12 o 14 anys.
Després s'acabava
i s'acabava
de donar la mona.
Sí, sí.
Ara potser s'allarga, fins i tot.
Eren rodones, després li van donar formes de peix, li donaven formes de barco, i anaven posant nous d'usos, i fins que vam entrar els pastissers amb ganes de...
Amb ull de negoci,
sí,
Jaume?
Sí, de fer negoci, vam començar a fer les tortades, la típica, que són de fruita, o de trufa, o de mantega, i llavors aquestes peces que diem de xocolata, que hi posem a sobre, primer s'hi posaven joguines, quan les mestresses de pagès s'hi posaven una joguina de fusta o de llautó, llavors ja va passar a fer-se de galeta, d'aquella galeta que mengem amb els gelats, es feien casetes, que jo en tinc de retratades, va passar el crocant fins que la generació del meu pare, per dir alguna cosa, van descobrir que la xocolata era noble, com de tractar, com diu el Jordi, i llavors van començar a fer les peces de xocolata i és el que ha tingut èxit. Espanya és un dels països, jo crec, pioners de la xocolata i l'estimem molt, que la xocolata, jo volia comentar...
El Jordi i el Vladimir diuen que sí, amb el cap.
Sí, sí.
I que continuï sent.
I tant, sí, no? Sí. Sens dubte, com diu el Jaume, aquí a Catalunya vam ser els pioners amb el tractament de la xocolata, amb donar volum. Vull dir, els francesos ens miraven a nosaltres com dient...
Clar.
Va ser una autèntica revolució, també, vull dir. Gent com el pare del Jaume... l'Antonio Escrivà, tota aquella gent,
baixes, tota
van ser cosa, una autèntica revolució i van fer coses creatives, coses noves, no?
Sí, sí, sí. A més, no és fàcil de treballar la xocolata, però jo sempre la comparo, que ara imagineu-vos que nosaltres que treballem la xocolata, tant el Vladimir com el Jordi com jo, vull dir, imagina't un pintor o un escultor que a part de tindre la gràcia de fer aquest art, de treballar la xocolata, té que estar mantenint constantment la temperatura, vull dir, imagina que un pintor tingués que estar amb els olis, tingués que estar mantenint la temperatura de les pintures o de l'escultor de la fusta que està tocant.
Mm-hmm.
Vull dir, perquè la xocolata sembla que no, és dòcil de treballar, però és punyetera amb la temperatura, si fa més calor, si fa més fred. Vull dir, no és fàcil fer aquestes peces, però bueno... I posem tant amor que vull dir que surten
bé. S'ha de ser meticulós, sobretot, també, no? Perquè de seguida que et distreus una mica ja comences a embarnissar-ho tot amb xocolata,
sí.
Pots acabar, eh?
I a més és escandalosa perquè em bruta, eh? Vull
sí,
dir.
Sí, sí, sí.
Què passa quan no surt bé una prova d'aquestes? Què passa amb tota la xocolata?
Es fon i es torna a repetir.
Sí, sí,
sí. És a dir, que aquí no es llença res, eh?
No,
tot
no.
S'aprofita. Mira, va bé, doncs que em parlis ara, Jaume. Quin seria, el procés d'elaboració d'una mona de Pasqua?
Pues,
a veure com l'expliquem als oients.
Tenim dos tipus, no? Com deia el Jaume, les que són de pastís, no? Que són tortades farcides amb mantega, trufa, marmelada d'albercoc, o tenim el que és la vessant més creativa, que són de les figures de xocolata. Quina vols que t'expliquem exactament?
Home, la que ho sigui més fàcil, va.
La de xocolata. Que
la de xocolata seria aquí. Més fàcil.
Vinga.
També d'explicar?
Sí, home, mira...
O hi ha més ganes.
La xocolata a nosaltres ens arriba cristal·litzada, diguem cristal·litzada dura, no?, cruixent, i nosaltres el que fem primer de tot és fondre-la, d'acord? Li donem una temperatura, la xocolata es fon a una temperatura de 36 graus, val?, lleugerament per sota de la temperatura corporal, per això quan nosaltres ens la mengem ens resulta tan exquisita, perquè es va fonent a mida que es va escalfant amb el nostre calor corporal.
Això a casa, Jordi, també ho podem fer, eh?
Sí, sí, home, si seguim les normes bàsiques, sí. Aleshores, un cop la tenim fosa, què hem de fer? Cristal·litzar-la un altre cop, vale? Això significa que l'hem de baixar la temperatura i tornar-la a pujar, hem de fer una corba, val? Mm. Això com s'aconsegueix? Doncs refredant-ne una part a sobre del marbre de la cuina, o refredant-ne una altra part amb un altre bol de vidre o de acer inoxidable, i barrejar-la amb una part calenta, val? Sembla una mica enrevessat, però si ho veiéssim ho veuríem fàcil, eh? Després es remena bé perquè tota la xocolata tingui la mateixa temperatura i és en aquest moment que comença el compte enrere, diguem, eh? La xocolata ja està cristal·litzada, però encara es manté líquida, vale? Està a una temperatura d'uns 30 graus, 32, i hem de donar-li forma, l'hem de posar dintre els motllos. Motllos d'ous, motllos de conills, motllos de gallines...
Imaginació...
O estirar-la i amb un ganivet anem tallant peces petites per construir una casa, un castell, I bueno, un cop tenim totes les peces, fem servir la mateixa xocolata cristal·litzada com a pegamento, Jaume, que és una passada, això.
És que és divertit, t'ho prometo.
Clar, hem de fer la unió de les peces.
Exacte, clar, com les enganxem? Doncs amb una espècie de... ens fem un cucurutxet petit, de paper, on hi fiquem la xocolata cristal·litzada i l'anem enganxant,
Per això fem aquesta cara de feliços, estem rodejats de xocolata.
Sí, ho expliquen amb una cara de felicitat. El Vladimir també pren nota. No sé si a l'obrador també... El Jordi t'hi deixa estar, Vladimir.
Sí, sí, bueno, yo acostumbro bajar abajo a cocina y de vez en cuando me gusta hacer mi propia creación. De hecho, me acerqué un sábado que, bueno, estábamos más tranquilos y he sido padre hace poco. Mira, y le quería regalar una mona propia, que no es de la línea de Chocolate Factory, sino, bueno, un león. Que no sé cómo me ha salido, Jordi. ¿Qué dices tú?
Yo lo vi muy correcto.
Sí, sí o qué? Es muy diplomático.
Potser no para entrar, ¿no?, dins d'aquesta selecció de cinc mones.
Bueno, a mí me dijeron que se parece a todos, pero menos a León, pero bueno, ya está en casa y la hemos comenzado a probar, a comer, y bueno, sí, sí.
Y está buena.
Está buena.
Jordi, també has començat tu ja a regalar mones, de fet, en una escola, a la dels teus fills o de les teves filles.
Sí, sí, cada any ho faig.
Això va ser dimarts de la setmana passada.
Exacte, sí, que es tornen bojos. La meva filla ja els ho ha pres com una obligació que tinc, no? I cada any intento fer-ho millor, no? I la veritat és que estic content i les nenes estan orgulloses de que el papa vagi vestit de pastisser a l'escola i porti una mega mona de 4 o 5 quilos que poden menjar quasi tots els alumnes, no? I, bueno, l'any passat vam fer un volcà, així a tamany natural, i tiràvem xocolata taronja, i a mesura que es anava omplint anava sobresortint. També un any vam fer una figura així també molt gran d'uns pingüinos i bueno, aquest any vam fer un castell de Frozen així, però amb un toc més càlid,
Déu-n'hi-do. Deixeu-me que baixem, per tant, a baix a l'obrador, com fa el Vladimir els dissabtes. I teniu molta gent jove treballant en aquests moments. Jaume, em consta que
sí.
El de sàbat, Déu-n'hi-do.
Sí, sí, el que passa, jo tinc treballadors que ja s'han fet grans a l'empresa, no sé per què, però sabeu que s'hi troben molt bé. I vull dir, tinc nanos que ja en tenim un que li dèiem el Niño, com va entrar, no sé si en 16 o 17 anys, i ara ja en té 40. Però vull dir, sí, sí, entra gent jove i entra gent jove amb ganes de tot això que estem explicant. Fa gràcia, però sí que tenen ganes de tot això. El que passa que, esclar, la xocolata la toquem els que ja estem més experimentats, però per descomptat també els hi ensenyem, que també tenim ganes que ens descansin.
Un dels joves també és el Jaume Fill.
Sí.
La formació a l'estranger també
és important.
És important, sí, no? I en aquest cas tu amb el teu fill l'has destacat.
Sí, ara el tinc a fora fent un estatge, però sí que ha estat a França.
Per un Erasmus.
Sí, un Erasmus. Ha estat a França i tot això. També tinc el meu nebot, que també està a Londres. Vull dir, sí, no es belluguen aquest jovent. Potser el que no vam fer nosaltres perquè eren altres èpoques o ho veies tot més lluny o més difícil. Ara és tan fàcil anar a l'altra punta del món que, vull dir, sí, es belluguen i és bo que es belluguin, el jovent.
No sé si amb les mones de Pasqua també hem pogut pensar en els celíacs. Sabem que és una tasca complicada.
Sí, bé, nosaltres tenim... La nostra xocolata és sense gluten, val? Per tant...
Per tant, el treball del dia a dia de l'obrador ja permet...
Sí, inclús tenim una línia de figures de xocolata sense sucre, fetes amb xocolata sense sucre, per diabètics. Vull dir que sí, que tot això evoluciona i cada cop la xocolata està més regulada i més controlada,
Jaume, en el vostre cas, imagino que costa, no?
Sí.
Hauríem de treballar amb la farina d'arròs,
sí, perquè nosaltres,
hi hauria aquestes línies fora del
gluten. Nosaltres ens ho porten de fora, la pastissa. Parlo de pastissos, I la xocolata sense sucre també ens la porten de fora, perquè això es té que fer amb obradors estancs, per dir alguna cosa. No pots fer una cosa sense gluten que al costat mateix hi hagi una persona treballant amb farina, pot haver-hi un cruce de corrents d'aires o de... restos de farina sobre el taulell, i ho tenim molt en compte això i ho comprem fora això.
Esperem que les vendes siguin bones, Jaume.
Sí, home,
tant com ho van ser en el seu dia les de aquells panellets en forma d'urna del 9N, que sí, ja vas sorprendre. També Chocolate Factory, esperem que vagi bé. Però no acabem aquí, destaquem un moment ara el programa Xocolata per Tutti, que aquest any torna amb la 30a edició, farà dilluns de la setmana vinent, i aquí tenim ara, com dèiem, a Chocolate Factory i a la pastisseria Jaume Sàbat, dues de les participants. De fet, Jaume, no sé si en tenies constància, la més veterana, des de la primera edició l'any 84 aquí participa, la pastisseria.
Sí.
I Chocolate Factory, que aquest any, Vladimir, us heu incorporat a la proposta que condueix el company d'aquesta casa, Joan Ballbé. Això serà dilluns de la setmana vinent i hi haurà 14 mones per sortejar entre els oients de l'emissora. Imagino que això també us ajudarà una mica a Chocolate Factory, entre els santcugatencs, acabar de donar a conèixer que sou aquí, que l'obrador és el Sant Cugat, que a vegades els obradors queden amagats, no? Podem pensar que està a Barcelona fàcilment, però no, és a Sant Cugat del Vallès i no sé si a vegades també obre les seves portes, com dèiem abans. Això és més difícil.
Sí.
Es más complicado, es más complicado, porque además cuando estamos en plena campaña, como digo, ya tenemos un cacao montado, nunca mejor dicho, es mejor que no, bueno, no solemos abrir las puertas, pero no tenemos ningún problema en hacer visitas, hay mucho interés, nos contactan estudiantes de fuera, japoneses, de diferentes procedencias, no tendríamos ningún problema en enseñarlo.
Doncs, com dèiem, dilluns hi haurà aquest programa especial de 10 a 1, en la franja que ocupa habitualment el Sant Cugat a Fons, amb 5 mones de Pasqua que sortejaran a través dels seguidors, dels oients i lectors d'aquesta casa, per internet, 6 trucades en directe, o 6 persones de les que truquin en directe s'enduran també una mona, i 3 més hauran de passar una prova. I com dèiem, la pastisseria Jaume Sàbat de fet hi participa de forma doble, Jaume,
sí,
amb la de Santiago Rossinyol i amb la de Rambla Ribatallada.
Tot això és fomentar una mica la tradició, que jo crec que no és bona, no és dolenta aquesta tradició.
I el culpable, en bona part, és aquest home que tenen a l'altra banda de la peixera, el Joan Ballbé, que és qui s'hi posarà dilluns de la setmana vinent, a 3 hores aquí, ho amenitzarà també amb una mica de música, i anirà agafant trucades i anirà repartint mones, i, com dèiem, amb repartint mones, repartint xocolata, estarem repartint felicitat el dilluns de Pasqua. Moltes gràcies, Jaume Sàbat, Jordi Ferrés i Vladimir Fileski, director de Chocolate Factory. Aquí també donem l'enhorabona, per tant, des de fa un mes ens deia abans d'entrar en antena, sí, que s'han posat al capdavant del negoci familiar, que tingueu una molt bona Setmana Santa, i ara nosaltres, entre els companys de l'emissora, gaudirem d'aquest tequel de xocolata que tan bona pinta té. Gràcies i bon dia.
A vosaltres.
Bon dia.
Moltes gràcies. Chocolate! Bonito la neura de Mario Genova, el buon umore ti porterà, la tradizione cioccolatera è cosa bella.
Il paparazzi e la peluchera lo domandia.
Il figlio prodigo tornerà a Sorrento.
E se il suo tipo non gana la Liga, merda, merda, merda.
Il cioccolato nei biberoni e dei bambini.
Il cioccolato nel ternasco di papà.
Ora subire una generazione.
Con diarrea.
Con diarrea.
Sant Cugat a Fons, a Cugat.cat.
Ah!